Vendrell. Notícies.
Salutacions. Els versos de Vicent Andrés Estelles i de Joan Salvat Papaseit han sigut els protagonistes de l'acte inaugural del Festival Nacional de Poesia d'aquest dimarts al Teatre Auditori. Jordi Boixaderes i Victòria Pagès han posat veus a les obres dels poetes davant d'un públic atent en un recital en què han repassat els seus escrits sobre l'amor, la mort, el país, el poble i la vida. La lectura ha anat acompanyada d'un trio de piano, bateria i contrabaix en un espectacle dirigit per Jordi Bosch. El llançament previst aquest dimarts del carrer del Dipòsit de la Floresta s'ha ajornat 15 dies fins al 29 d'octubre, segons ha decidit la comitiva judicial. És al marge del temps que demanava el sindicat de llogateres, que ha reunit una trentena de persones per fer costat a dues famílies amb menors. Banc Santander és el propietari de l'immoble, una casa catalogada on viuen les dues famílies i dos ocupants més. Els serveis socials han ofert alternativa habitacional a una de les famílies i aquesta l'ha acceptada. La resta d'inquilins hauran de cercar un lloc on viure. Uns 1.400 veïns de la zona de Mirassol s'han quedat aquest dimarts al matí sense llum per la desconnexió d'una línia elèctrica. La incidència s'ha detectat cap a 7:45 del matí i s'ha allargat durant més d'una hora, tot i que s'ha anat restablint el servei progressivament, segons ha informat a Cugat Mèdia Endesa, qui ha concretat que les causes de la desconnexió de la línia han estat fortuïtes. La CUP vol posar en marxa la figura dels educadors de carrer a Sant Cugat. És una proposta que presentaran com a moció en el pròxim ple municipal d'octubre, que se celebrarà dilluns vinent. La idea, que ja va sorgir en el mandat anterior en la regidoria de joventut, que llavors lideraven els copaires amb Esquerra, és tenir una eina d'intervenció directa. I ja es poden presentar les candidatures pel Guardó Memorial per la Pau Joan 23 i per la menció de reconeixement Frederic Roda. La proposta ha d'anar acompanyada d'un argumentari que en justifiqui els motius. Els premis els atorga la Universitat Internacional de la Pau conjuntament amb l'Institut Víctor Seix de Polemologia a persones fortament compromeses amb la construcció de la pau i el desenvolupament humà. La proposta ha de ser tramesa fins al 31 d'octubre. El guardó es va donar per primera vegada el 1967, essent el Premi de Pau més antic de Catalunya. L'any 2017 s'hi va afegir la menció d'honor Frederic Roda, destinada a retre homenatge a entitats i col·lectius que mereixen ser reconeguts pel seu compromís en l'àmbit de la pau.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts. Bon dia, són les 10 i 3 minuts. I això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 16 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui, trobar feina després dels 50. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple, sota la batuta de la periodista de Cugat Mèdia, Anna González. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem d'emprenedoria amb Cuca Fernández. I afegirem una mica de patrimoni amb una nova visita de l'Arxiu Nacional de Catalunya per centrar-nos en aliances i projectes compartits amb el territori. I per acabar, parlarem de nutrició i del menjar ràpid saludable amb Cristina García, directora del Centre Íntima Salut per a la Dona. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja tornem a ser al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de trobar feina més enllà dels 50. Sentim la consulta que ens ha enviat el Pere.
Hola, em dic Pere. Per culpa d'un ERE m'he quedat sense feina i estic una miqueta espantat. Ja tinc 52 anys, em portava 15 en aquesta empresa com a coordinador de projectes d'una pime del sector de l'educació. I la veritat és que no sé cap on tirar ni com reincorporar-me al mercat laboral. Em podríeu ajudar, creieu? Moltes gràcies.
Per respondre al Pere i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres Fran Castanyer, president de l'associació Wise People Sant Cugat. Bon dia, Fran, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Abans de res, per animar el Pere, es pot trobar feina més enllà dels 50?
Sí, senyor, jo diria que es troba. És més fàcil els 35 que els 55, s'ha de dir. Però es troba feina a partir dels 50, fins i tot dels 70, diria.
Ostres, què necessitem abans de començar a respondre ofertes? Picar portes o enviar currículums?
No, el primer que necessitem és saber què busquem. Un dels problemes importants a l'hora de buscar feina és que busquem, moltes vegades ens diuen, el que sigui. I el que sigui no és una posició que existeixi a cap empresa. Per tant, el primer que diem, centrar-nos. Una, dos, tres objectius màxim. Llavors, atacar aquí. Llavors ja veuríem currículum, com ho movem tot. Però primer centrar-nos.
Molt bé. I un cop ja hem decidit, d'acord, doncs a mi m'interessaria en aquests, com a màxim, tres àmbits d'actuació, què hauria de tenir un bon currículum per plasmar això?
A veure, el primer que hem de pensar és que canviar el concepte de currículum. El concepte de currículum que tenim normalment és dir és la meva història de la meva vida professional. I el currículum no ha de ser això. El currículum ha de ser la meva eina de màrqueting per vendre els meus serveis professionals. Si canviem aquest enfoc, pensarem que el currículum ja no serà un totxo de 3, 4, 5, 6 pàgines, sinó que farem una sola pàgina perquè sigui fàcil de llegir, que no hi posarem coses que no serveixin per res, que no afegeixin, sinó que hem de posar-li fàcil a la persona que ha de decidir si el nostre currículum segueix endavant o va a la paperera, li hem de posar fàcil. Li hem de fer atractiu, senzill, i que amb un cop d'ull, perquè moltes vegades tenen segons, quan parlo de segons, parlo de 8-10 segons per decidir, li hem de posar molt fàcil que vegi aquest interessa passar a la següent fase.
I en aquest sentit, creus que és millor enviar el currículum o portar-lo personalment, com es deia abans?
Portar-lo personalment ha passat a la història.
Sí, no? Passa dir com es deia abans, però em sembla que ja...
Allò que diuen de voy a echar currículums, això ha passat a la història. No hi ha pràcticament enlloc que t'acceptin el currículum a mà.
I té sentit enviar-lo a empreses que no sàpigues que activament estan buscant feina?
A veure, si és una empresa... Moltes vegades no sabem si estan buscant o no estan buscant. Hem de pensar que el 80%, més o menys el 80% de les feines no es publiciten enlloc. Per tant, d'aquest 80%, a vegades pensem, no, aquests no deuen buscar i tenim una sorpresa. Però anar enviant currículums així, per si hi ha sort, no funciona. A veure, una altra cosa és inscriure'ns a empreses que en la seva pàgina web tenen un apartat que diu vols treballar amb nosaltres. Però enviar el currículum sense més així, normalment el que porta és a frustració, perquè n'envies molts i no tens resposta en la major part dels casos. Llavors, què va portant? Frustració. Quan ens arriba algú a nosaltres i ens diu és que he enviat 300 currículums i no m'han contestat ni un, o me n'han contestat 3. Diem, bueno, és que vas mal orientat. Vas mal orientat.
Tampoc te'ls han demanat.
No. Que no vol dir que no es pugui fer, però s'ha de treballar les coses abans. I hi ha una cosa que moltes vegades pensem en el currículum, en enviar currículums, i ens oblidem d'una cosa importantíssima, que són els parents, amics, coneguts i saludats. El networking. la majoria de feines es troben a través de les xarxes de contactes. La majoria. Però què passa? Que això també s'ha de fer bé, com tot. I moltes vegades què fem? Doncs ens limitem en els més propers i a vegades anem una mica demanant ajuda, una mica, a vegades amb una mica de vergonya, perquè estic buscant feina, cosa que està passant a la història també això, perquè abans estar sense feina era una mica una lacra social. Avui en dia és algo habitual i tots canviem de feina un munt de vegades. ¿Vale? Però llavors hem de posar en coneixement de la gent que estem en un procés de canvi de feina i concretar-los el què. Perquè si diem no, estic buscant feina, el missatge queda tan dèbil que al cap de molt pocs minuts s'ha esborrat. És un tema que, si voleu, un dia en podem parlar més, com fer un networking ben fet. I, a més, a veure, networking no és només per quan Santa Bàrbara està tronant. Ens hem de preparar per la tempesta abans de que arribi la tempesta, perquè si no ens mullem.
D'acord. I què podem fer si ens diuen o ens donen a entendre que els interessa el nostre perfil, però que troben que som massa grans per la feina a la que ens estem presentant?
Bueno, doncs que ells ho perden. A veure, no, hem de pensar, a veure, hi ha algunes feines que penses realment són per gent jove. I n'hi ha d'altres que penses són per gent ja d'una certa edat. O sigui, nosaltres ens estem trobant cada cop més empreses, a veure, ens arriben molt poques demandes d'empleo nosaltres, perquè no tenim borsa de treball. Però de les poques que ens arriben, la majoria ja saben que és que nosaltres només els ho difondrem entre persones de més de 45. ¿Vale? I per això, perquè busquen persones de més de 45. I fins i tot, jo no fa gaire una experiència personal, un amic de Barcelona que té una empresa molt tecnològica, molt especialitzada, em va dir, escolta, necessito gent de telecos que tingui més de 50 anys. Menys de 50, no. Diu, perquè jo trigo 2 anys en formar-los. Llavors, vull algú que estigui a casa meva 10-15 anys, ¿vale? Perquè els altres em duren els 2 de formació i un més.
D'acord. Doncs això donaria per molt més, Fran, ja ho estem veient. Hi ha molts consells per a aquestes persones, seguirem ampliant en altres espais que trobem aquí a Cugat Mèdia, però de moment ara ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, encantat de venir un altre dia, i si volen venir a Wise People Sant Cugat, doncs encantats de que vinguin i farem el que podrem. O sigui, no fem miracles.
D'acord, prenem nota. Gràcies.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present.
Ho tenim tot a punt.
El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Gerani de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Gerani de Moraga.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermon.org.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3w.cesagarra.com.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. La tertúlia amb Anna González.
És moment ara de la tertúlia política de Cugat Mèdia. L'equip de govern presenta dilluns vinent al ple municipal la seva proposta d'ordenances fiscals per al 2025. A l'espera de conèixer de la mà del govern municipal aquesta proposta, tot apunta que incorpora un increment de l'IBI i una nova taxa de residus. Des del començament del mandat, el compromís de l'equip de govern ha estat no augmentar la pressió fiscal. Així ho ratificava el mateix alcalde durant el ple de l'estat de la ciutat.
Fa gairebé un quart de segle que Sant Cugat és al costat dels poetes del país. L'any que ve farà 25 anys justos i volem que aquest 2024 serveixi per escalfar motors de cara a la celebració que ens espera.
No era aquest el tall de veu, però tenim el tall de veu. Sisplau, companys, el tall 0392, sisplau. Això era el Festival de Poesia, que ahir a la nit molts dels que esteu aquí vau estar, no?, a la inauguració del Festival de Poesia. Sí? Millor que les ordenances fiscals?
Sí, bastant millor.
Anem al tall. Més poètic, com a mínim, Carles.
Anem al tall del Festival d'Impostos. I ja està. S'arregla ràpid.
Les ordenances fiscals és poesia pura.
Tal, 0392, no hi és? Vale, doncs no podem sentir, però jo els explico on, què és el que deia l'alcalde en aquest tall de veu, que és bàsicament que mentre ell fos alcalde no s'incrementaria la pressió fiscal. Però realment les ordenances previstes per aquest any... Mira, millor, em confirmen els companys, que millor que
ho sentim. Aquesta ciutat, malgrat la situació econòmica en la que ens vam trobar, ara està millor que fa un any perquè està més ben gestionada. Mentre jo sigui alcalde de Sant Cugat, aquest govern no augmentarà la pressió fiscal a la ciutadania. Farem més amb menys. Al final d'aquest mandat veuran que això realment és possible.
Però realment les ordenances fiscals plantejades per l'equip de govern mantenen la pressió fiscal? O els ciutadans hauran de fer més esforç econòmic per fer front a taxes i impostos? No tothom opina el mateix, així que preguntem als grups municipals, avui amb Carles Brugaroles, de Junts per Sant Cugat, Oriol Cisteró, d'Esquerra, José Gallardo, del PSC, Álvaro Benejam, del Partit Popular, Marco Simarro, de la CUP, Marcos Rodríguez, de Vox, i Ramon Gutiérrez, d'En Comú Podem. Benvinguts a tots a la tertúlia, tot i que ja el sentíem al començament d'aquesta tertúlia una mica accidentada, com sempre. Comencem per Carles Brugaroles, de Junts per Sant Cugat, i a més, tinent d'alcaldia d'Economia, que segur que ens pot fer 5 cèntims.
Doncs sí, bon dia a tothom. Sí, sí, efectivament aquest govern no pujarà la pressió fiscal, i això ho hem de fer des d'una perspectiva, doncs, endògena del que és el govern, però també fins i tot tenint en compte impactes exògens, com és el cas de la taxa de residus, que és el gran tema que portarem a aprovació, que sotmetrem a la consideració del ple en aquest proper ple, no? Per què? Perquè la taxa de residus, com sabeu, s'ha d'imposar fruit d'unes decisions preses de la Unió Europea, transposades després a nivell estatal, i per tant estem obligats per llei a que la taxa de residus a partir d'ara, doncs, incorpori el 100% del cost del que és el servei de recollida i transport dels residus, no? I això és així, i això passa a Sant Cugat del Vallès, però passa a tots els ajuntaments, pues suposo que de la Unió Europea, mira que es dic, anava a dir de l'estat espanyol, però m'imagino que deu ser un fenomen europeu, no? Aleshores, al marge de les consideracions que cadascú pugui tenir sobre si aquest és un bon impacte per millorar l'estratègia de la política mediambiental, etc., la qüestió és que és la que és, no? I per tant, aquí no tenim marge de maniobra i no tenim més remei que posar en marxa aquesta taxa que, com explicarem ben aviat, doncs hem mirat de fer tenint en compte, doncs, els millors criteris possibles de justícia distributiva, etc, etc, no? Però la resta queda tot congelat excepte el tipus de l'IBI, eh? Ja sabeu que a banda de l'IBI hi ha altres impostos, no? Doncs en el tipus de l'IBI, plantejament que fem és que creixi en funció del que més o menys s'espera que serà la inflació o el creixement del PIB en aquest mateix any 2024, cosa la qual contribueix a complir fil per randa el nostre compromís, no? Que és no acusar la pressió fiscal. Per tant, sí, els que es compleixen allò que s'ha de complir i endavant.
L'altra part del govern, Oriol Cisteró, per Esquerra.
Sí, bé, jo crec que la posició del govern ha quedat clara. Jo només afegiria que les ordenances garanteixen una mica la qualitat de vida que tots esperem i volem de Sant Cugat, i per tant hem de ser corresponsables tots els ciutadans, perquè de fet és el que volem, que la ciutat estigui neta, que sigui segura, etcètera, 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 que tots els serveis públics funcionin, i això ens ho garanteixen el conjunt d'ordenances i impostos que locals.
José Gallardo, pel PSC.
Sí, nosaltres agraïm que diguin que ara es pujarà a l'IBI, celebrem que hagin escoltat les nostres demandes en aquest sentit. Nosaltres ens vam advertir que calia actualitzar aquesta base fiscal, ja que fa el contrari significaria fer retallades com han fet durant aquest últim any, no? No ens hem temblat al pols per fer-ho. Ho hem patit aquest 2023, veient el tancament del centre d'Armaristany, la retallada en cooperació, cultura, reducció i fins i tot supressió de subvencions al teixit social associatiu de la ciutat, retallada del foment de l'esport, zero inversió en habitatge protegit, reducció de pressupost a l'emprenedoria, foment de l'ocupació, en comerç. Però el més sorprenent és que després de promeses públiques per part de l'alcalde, com hem escoltat ara, i després de la publicació en primera portada del diari dient que no pujaria la pressió fiscal, doncs ara resulta que puja en l'IBI, no? I com ha dit el senyor Brugaroles, ja ho tenia previst, això dirà que això no significa pujar la pressió fiscal. Això ja ho sabíem que ho diria el senyor Brugaroles,
però
no?
Però què és la pressió
fiscal?
Nosaltres
diem, ja s'ha d'acabar, senyor Brugaroles, deixi'm acabar, les promeses s'incompleixen, i això ha quedat tractat per part de l'alcalde, com fa sempre, no? El postureo, la foto finish i poca cosa més, no? Per tant, deixin de faltar la veritat, siguin honestos i coherents, i jo crec que Sant Cugat, en aquest cas, els hi agrairà. En el cas de la taxa de residus, com també ha dit el tinent d'alcaldia d'Economia, el senyor Brugaroles, és un repte que tenen tots els municipis com a directiva europea, i nosaltres en aquest cas no farem ni populisme ni demagogia, no? En aquest cas, en aquesta qüestió, segurament altres sí que ho faran. El PSC no es farà, com sempre, estarem a disposició del govern en aquest sentit, i només els demanaríem que fes pedagogia i transparència. No ho farem perquè estem d'acord amb pujar l'IVA, amb vostès que estan en contra, nosaltres estem a favor de que si no hi ha recaptació d'impostos, doncs no es poden cobrir els serveis públics. Per tant, estarem a favor de que amb aquests impostos la millora de la ciutadania i del manteniment de la ciutat, això ho agrairà. Si no hi ha impostos, doncs no hi ha manteniment de ciutat, ni de seguretat, ni res. Gràcies.
Álvaro Benejan, pel Partit Popular.
Bé, doncs jo estaré en contra de tot el que s'ha dit a moment. perquè és veritat això que diu el José Gallardo, que s'apujarà l'esforç fiscal, i aquí diferenciarem entre pressió fiscal i esforç fiscal. L'esforç fiscal és indubtable que pujarà a Sant Cugat el 2025. Indubtable, ¿vale? Llavors, i tot el que sigui dir que no és...
I vol deixar el 24?
És faltar a la veritat. Espera. Llavors, el tema és... es crea un impost nou, no?, derivat de normativa europea, fins aquí bé, però que a Sant Cugat ja l'estaven cobrant, almenys una part, amb un impost propi, vale? Ara això s'amplia, per tant, substituïm aquella recaptació que es feia en virtut d'aquella taxa o impost i posem aquest nou que substituïs l'anterior per normativa europea. Vale. Recaptarem més perquè s'amplien els supòsits de pagament. Fins aquí, no sé si m'ho pots negar, jo diria que no, però recaptarem més per aquesta qüestió. En qüestió d'IBI, s'apujarà en base a l'IPC, o almenys aquest és el càlcul que ha fet l'Ajuntament en el percentatge que s'ampliarà. No sé si correspon a la realitat de l'IPC, suposo que sí, no ho dubto, però s'apujarà, almenys per l'IPC. El resultat serà que els ciutadans han de pagar una taxa nova, alguns ciutadans hauran de pagar-la que abans no la pagaven, i a més s'apujarà l'IBI per l'IPC, i que el ciutadà, per tant, tindrà de pagar més, perquè aquell ciutadà al qual no se li apugi el seu sou o els seus ingressos per IPC, que passa a molts ciutadans de Sant Cugat, diria que la majoria no. tindran més pressió fiscal de forma efectiva i faran més esforç fiscal amb l'Ajuntament, a més de fer-lo amb els altres impostos estatals i autonòmics. Per tant, l'esforç fiscal que faran en conjunt a totes les administracions, als ciutadans de Sant Cugat, serà molt superior al que han fet el 2024, el 2023 o el 2022. I això és irrefutable.
Marcos Simarro, per la CUP.
Sí, bon dia. Jo intentaré fer una mica també de breu pedagogia en termes de que a vegades això d'ordenances fiscals, és veritat que cada any toca, però no sé si la gent segueix el debat d'una manera relativament conscient del que vol dir, no? Llavors, ràpidament, les ordenances fiscals fixen els impostos, taxes i preus públics d'un ajuntament. Per tant, nosaltres ens agrada veure-les com una eina que té l'Ajuntament per fer política fiscal de recaptació, per poder redistribuir en forma de serveis a la ciutadania, per tant, en forma de garantia de drets. Nosaltres creiem fermament al principi de cadascú segons les seves capacitats i a cadascú segons les seves necessitats. I, per tant, aquí és on entra en aquest marc la qüestió impositiva, de taxes i de més. Defugirem qualsevol joc de malabars eufemístic, és a dir, pressió fiscal, esforç fiscal, pujada, baixada d'impostos. Mireu, al final això té un càlcul. És veritat que aquí, si es parla de pressió fiscal, és perquè es fan segons aquests valors que a nivell econòmic s'estableixen, doncs, i la capacitat adquisitiva de la gent, doncs, evidentment, té a veure amb l'IPC, té a veure amb la inflació, té a veure amb moltes altres coses, i per tant, a partir d'aquí, la societat ens dotem d'uns barems per poder dir si pujarà o no pujarà la pressió fiscal. El cas és que l'IBI és cert que en aquest cas puja poquíssim, o sigui, l'IBI es calcula amb un coeficient que per tots els ajuntaments pot anar de 0,4% a 1,1%, i això es relaciona amb el valor cadastral. A Sant Cugat el tenim bastant baixet, el 0,528, i ara proposen pujar-lo molt poquet. Nosaltres l'any passat vam proposar pujar-lo al 0,58, vull dir que també era una pujada petita, però creiem que tenia sentit en relació a la capacitat patrimonial i adquisitiva de la societat santcugatenca per poder finançar degudament l'Ajuntament, la institució que és la que ha de dotar de serveis no? a la ciutadania i per tant garantir els seus drets. Recordem que Sant Cugat té una renda mitjana, recentment ho hem sabut, d'uns 62.000 euros, però també hi ha gairebé la meitat de la població, segons estudis també locals del baròmetre inclusiu o de l'Observatori Sociològic, que parlen que gairebé la meitat de la població té dificultats per pagar l'habitatge, té dificultats per arribar a final de mes. Per tant, el que constatem és una certa desigualtat en relació al poder adquisitiu de la gent, tot i que la renda mitjana sembli que sigui molt alta. El que vol dir que si pugem més la recaptació en funció del que té cadascú, podem redistribuir millor els recursos a tota aquella gent que més li costa el dia a dia, no? Llavors, aquest és el marc on nosaltres des de la CUP veiem que han de funcionar les ordenances fiscals. Altre debat és el de la taxa de residus, on breument, ja m'estendré després, el que nosaltres veiem és que les directrius europees moltes vegades obliden la qüestió estructural i col·lectiva dels reptes que es proposa, no? Perquè al final aquí el que ve a carregar és l'esforç en l'individu, en la seva capacitat de reduir el seu consum, el seu consum i, per tant, diguem-ne...
la generació de residus.
La generació de residus, però creiem que falta molta mirada de regular la producció de residus a nivell, per exemple, productiu, industrial i de més. En tot cas, ja ens estendrem després.
Marco Rodríguez, per Vox.
Sí, bueno, nuestra opinión desde Vox San Cugat es que la economía de las familias es muy complicada actualmente, ¿no? La situación económica no es buena y cada vez más las familias pues se encuentran que cuesta cada vez más llegar a final de mes, ¿no? Y con esta situación, pues evidentemente no nos gusta el planteamiento inicial que está haciendo el gobierno del ayuntamiento, ¿no? Creemos que no es una buena noticia que se pretenda subir el IBI, ¿no? Y bueno, y lo que nos parece una barbaridad es que encima se incremente la presión fiscal nuevamente ante la situación complicadísima que hay y pues se imponga esta nueva tasa, ¿no? Esta nueva tasa de residuos, pues que una vez más es fruto del delirio de las políticas climáticas de la Agenda 2030 que apoyan el resto de partidos políticos, menos Vox. Vox está en contra de la Agenda 2030 y, por lo tanto, esta tasa de residuos es fruto de las imposiciones de los lobbies climáticos y de esta agenda, ¿no? Nuevamente, esto va a suponer que las familias, pues bueno, vuelvan a tener una tasa que es completamente injusta, que el planteamiento que se está haciendo en San Cugat es totalmente erróneo. Y que, bueno, más adelante, pues supongo que entraremos más en materia de la tasa.
Y ya para acabar la ronda, Ramón Gutiérrez, d'en Comú Podem.
Sí, bon dia. Bé, per nosaltres una mica en la línia del que deia ara el Marco, no? El debat d'ordenances forma part del debat de la primera part dels pressupostos, no? El debat dels ingressos. I, per tant, quan parlem de la necessitat de repassar, no?, tots aquests preus i les taxes públiques, ho hem de fer en aquesta lògica des del nostre punt de vista, no? Ja pensant una mica en quina serà la proposta de despeses, no?, que evidentment debatrem més endavant, i per tant quina és la proposta econòmica de l'Ajuntament en termes generals. I això vol dir, des del meu punt de vista, que no es tracta tampoc d'entrar en aquest element de si puja o baixa la pressió fiscal, de veure a quin ciutadà li puja més, a quin ciutadà li puja menys, sinó en pensar en quins són els serveis, quines són les necessitats econòmiques de l'Ajuntament, com ha d'estar dimensionat, per tant, els ingressos, i després aquests ingressos d'on els traiem i com fem que siguin justos, que sigui una eina també de redistribució i que siguin un retorn, diguéssim, que la ciutadania doncs, entengui, no?, que serveix per finançar els seus propis serveis públics i els seus propis serveis municipals. I en aquest sentit nosaltres sí que som conscients, veiem que l'any passat aquest equilibri, no?, des de com nosaltres ho entenem, no es va fer de la manera que nosaltres ens agradaria, no? És a dir, vam fer una proposta d'ingressos que ja venia a definir que després la proposta de despeses doncs fos més baixa de la que nosaltres preteníem. Jo espero que aquesta proposta, i jo crec que ja amb la proposta que ja ens han passat, doncs veiem que efectivament l'IBI puja un cert coeficient, però hauríem de revisar, bueno, hi ha altres qüestions que jo crec que fa anys que tenim pendents a la nostra ciutat a l'hora de parlar dels ingressos, com és, per exemple, doncs la pròpia ponència cadastral, no?, que des de 2005 no es revisa, excepte algunes revisions puntuals i que, per tant, doncs, si hem de parlar d'ingressos, hauríem de parlar doncs, de que, efectivament, qui pagui, que el que paguem doncs, sigui just en funció del valor dels nostres immobles. No? I després, pel que fa a la taxa de residus, jo, des del nostre espai polític, en Com Podem, també posem el focus en que la qüestió està en la reducció dels residus, i per tant no només en el ciutadà, sinó també doncs, en el procés de consum, en el procés de producció, etc, que és on més es generen residus a la nostra societat. I per tant, crec que no hem de perdre el focus, no?, de que aquí és on ha d'estar la crítica, no?, al sistema i a com funcionen els residus a la nostra societat. Ara, evidentment, els serveis s'han de pagar, com deia el Carles, hi ha una directiva que diu que hem de pagar el servei. Jo discrepo amb l'Àlvaro, que deia que aquesta taxa existeix. Aquesta taxa existeix pels cartrons en el centre, en els comerços. No existeix per la resta de la ciutadania. La resta de la ciutadania... Bueno, però vull dir que clar que s'augmenta, perquè passem d'una fracció per comercial a totes les fraccions per tota la ciutadania.
Vull comercial dir que és... i oficines.
Vale, sí, d'acord. Vull dir, però que no, que no és...
Per això ja dic que una part de la ciutadania ja ho pagava i l'altra part no, i ara sí que la pagarà, que són els habitatges.
Vale.
Et referia a això, eh?
Sí, sí, però que no és una part, que és una part molt petita en relació a qui s'hi pagarà la taxa. Jo crec que és més que l'implementem de nou. O sigui, crec que s'entén més d'aquesta manera per no embolicar, diguéssim, perquè la gent entengui del que estem, del que estem parlant. Llavors, jo crec que és molt important que aquesta taxa vingui vinculada a dues coses. Primer, a una millora del servei, i, per tant, jo crec que hauríem de buscar la manera de... esperar a la nova a que tinguem en marxa el nou sistema, primer perquè el ciutadà pugui veure la vinculació d'una cosa amb l'altra, i després la segona cosa que jo crec que ha d'anar vinculada és a la generació pròpia de cada ciutadà, no? I per tant el nou sistema, que ja ens donarà dades i que ja ens permetrà, no?, doncs que l'usuari i el ciutadà pugui veure qui recicla més, qui recicla menys, qui genera més i qui genera menys, doncs que ja puguem orientar la taxa en base a això i no en base al cadastre, que és el que l'estem orientant ara mateix, no?
Doncs per al·lusions, senyor Brugaroles.
A veure, no, el Ramon diu que ja ho sap, o sigui, justament ara que s'està produint el procés d'adjudicació de la nova licitació de... que es gestionarà aquest servei, per tant, la veritat és una mica per casualitat, eh? Però sí, sí, efectivament, la implantació de la nova taxa anirà bastant lligada amb el temps, més o menys, amb la implantació d'un nou servei que ja serà bastant perceptible, no? Bueno, avui estem en una tertúlia d'aquelles de rècord de demagògia, eh? Felicitats, senyor Gallardo, felicitats, senyor Benizam.
Gràcies.
Avui, medalleta doble, ex aequo.
Felicitats, senyor Brugaroles.
Ex aequo.
El dia 10 és el meu company.
Jo crec que el 2024, jo crec que la immensa majoria de la població sap que congelar nominalment un impost vol dir baixar-lo. I que equiparar-lo al creixement de la inflació vol dir ni baixar-lo ni pujar-lo. Jo crec que tothom sap que si congeléssim indefinidament els impostos, el poder adquisitiu del pressupost aniria baixant. I això s'ha fet moltes vegades perquè, efectivament, hi ha hagut governs, en aquest cas doncs, dels quals jo he format part, que sí que hem tingut la intenció d'anar baixant la pressió fiscal, no? I això jo ho he fet en diverses ocasions com a responsable d'economia.
L'heu tingut, la intenció de baixar la pressió fiscal, no?
Sí.
L'heu tingut en altres moments, no?
Sí. Però ara la intenció...
No, queda clar.
I el compromís electoral és mantenir-la, no posar-la. I és el que estem fent, és mantenir la pressió fiscal, no? El del senyor Gallardo ha sigut ja fantàstic quan ha relacionat el mantenir els tipus impositius de l'any 24 en tot el procés d'ajust que ha de patir aquest ajuntament, quan el senyor Gallardo és del partit que ha protagonitzat la situació que dona lloc a tot aquest procés d'ajust. Clar, és que és al·lucinant, senyor Gallardo, és al·lucinant.
El meu partit, avui, i vostè, i els contractes que van deixar, teníem l'alcaldia, ara, hòstia, ja l'al·lucino, amb quatre regidors.
Clar,
o sigui, fer, amb quatre regidors.
Va quedar alguna licitació a punt de fer-se, com ara, per exemple, la que ara estem licitant, que l'han tingut vostè, quatre anys sobre la taula, sense fer.
I els seus contractes sense actualitzar, això què? Això no ho has fet mai?
Dos o tres? I què té a veure? Què té a veure amb deixar 22
milions? Per amor de Déu.
L'esforç és important, eh?
Rècord.
32 anys.
Senyor Gallardo, rècord.
32 anys.
El senyor Benizan també dirà, no, l'esforç fiscal. No, indiscutible. Escolti, vostè sap què és l'esforç fiscal, no? És recaptació entre PIB per càpita.
No, això és la pressió fiscal.
No, la pressió fiscal és recaptació entre PIB. Esforç, recaptació entre PIB per càpita.
Bueno, per càpita, d'acord.
Indiscutiblement pujarà. No, no, fals, és fals, és fals. No puja, no puja, es manté. Però, escolti, jo comparteixo amb vostè una sensació, no? Que és que la ciutadania de Catalunya i la de Sant Cugat paguem molts més impostos dels que haurien de pagar. Això és així.
Per què ajuden a que això sigui així?
Però el motiu, senyor Benjam, i ho diuen tots els estudis d'aquí...
Ara faré de pitoniso, eh?
De Madrid...
L'expoli fiscal.
De l'Autònoma de Madrid, del Consejo General d'Economistes d'Espanya... Tothom, menys els polítics de la bandereta espanyola, tothom sap quin és el motiu.
Sí.
I és que se'ns en van cada any, el 10% del PIB se'ns en va d'aquí per marxar i no tornar mai.
Ben cert.
I és així. Si a Sant Cugat tenim un PIB de més o menys 5.500 milions d'euros, doncs vol dir que pel com a mínim se'ns en van 550 milions d'euros cada any d'impostos que paguem i no tornen. O sigui, paguem molts més d'impostos, eh? N'hi ha altres que sí que tornen.
No tornen a la Generalitat.
No tornen a Catalunya. No tornen a Catalunya de cap manera. I això ho diu tothom. Ho diu el Consejo d'Economistes d'Espanya, ho diu l'Autònoma de Madrid, ho diu qualsevol estudi que vostè miri, vingui d'on vingui, ho diu tothom, menys els polítics de la bandereta. Pues, escolti, jo crec que ja va sent hora, no? que anem compartint diagnòstics i, per tant, un plantejament de solucions, perquè al final és que és molt evident. Gràcies.
Ara demano la paraula per comentar aquestes coses. Estic d'acord amb el Carles en una qüestió, i és el fet del desastre econòmic que ha deixat el govern del mandat anterior. Evident.
El Partit Socialista, per ara.
El seu govern té aquí estat davant l'alcaldia, vull dir que, no sé, m'inicio una mica també, si no me l'estocolmo un poquito.
José, que estoy hablando yo, que te estoy criticando yo.
Senyors, avui tots senyors, intentem posar una mica d'ordre. Senyor Benijam, continuï, sisplau.
Posem el comptador en marxa un altre cop. La qüestió de la recaptació d'impostos a l'any 2022 va ser un desastre. José, ho sento, però va ser un desastre. I vosaltres sou partíceps d'aquest desastre, perquè estàveu al govern. Vale? Ja està, no. I el 2023, molt pitjor encara, perquè arrastràvem el pressupost del 2022, perquè no es va fer pressupost del 2023. I el pressupost del 2022 estava malament en qüestió de previsió d'ingressos. Ja està. Llavors, i no es va corregir ni en l'abans ni en el durant. O sigui, un desastre. Vale. Llavors, però amb el diagnòstic del senyor Brugaroles, l'esforç fiscal que fa un ciutadà... Clar, vostè parla amb datos macro. Milions que se'n van... Tal, són milions que se'n van perquè la gent els paga, no? I no, no es paguen els territoris, aquests impostos. Els paga la gent.
I els deixa de rebre.
Individual i les empreses.
I els deixa de rebre.
Espera. Llavors, aquí podríem entrar en la discussió sobre si cada autonomia que ingressa un import X ha de rebre un import equivalent al que els seus ciutadans paguen, vale? Però també hem de tenir en compte, aquí és la discussió, però ara no, crec que no és moment d'entrar en aquesta discussió, perquè és una altra discussió. Però, evidentment, també des d'aquí també es grava més als ciutadans perquè tenim un tram d'IRPF autonòmic més alt que altres autonomies, sí o no? Vale, o sigui, des d'aquí mateix...
Espera un moment.
Des d'aquí mateix, des de Catalunya, gravem més els propis ciutadans de Catalunya que les altres comunitats autònomes. Clar. És a dir, si els gravéssim menys perquè reduïssim el tram autonòmic...
Ens quedaríem sense serveis públics.
No ens quedaríem.
Com passa a Madrid.
Espera un moment, deixa'm acabar la frase, almenys. Deixeu-me acabar l'argument. No ens quedaríem sense serveis públics ni de conya, perquè recaptem molt, molt. Però imagina't que reduïm el tram de l'IRPF. Catalunya recapta els seus impostos igual, no redueix res. Això, a Catalunya, els serveis no es tocaria res, perquè els ingressos de la Generalitat serien els mateixos. Vale? Ramon, perdona, que et contradigui.
No és veritat.
L'IRPF, l'altre és inversió. El que l'Estat aporta a Catalunya és inversió, a part de transferències.
El tram de l'IRPF?
Espera un moment.
De la Generalitat.
Però si reduíssim nosaltres, això que dic, el tram de l'IRPF autonòmic, els nostres ciutadans pagarien menys. Per tant, aquest dèficit fiscal, no sé si desapareixeria, però com a mínim es reduiria. El dèficit fiscal que dius que hi ha milions de milers d'euros que se'n van i no tornen. Vale. Però és que, a més, a la gestió d'aquesta taxa, tornant a Sant Cugat, perquè jo no estem parlant de datos macros, sinó el que ens afecta a Sant Cugat, és fem un impost que pretén, i això es diu a la pròpia relació de motius de la normativa, que és per gravar
la generació de residus. Vale? Però li fem pagar a qui té un immoble a Sant Cugat. Visqui o no visqui a Sant Cugat, generi residus o no generi residus. Per què? Perquè des de l'administració pública encara no s'ha sigut capaç de posar en marxa el sistema per calcular qui ha de pagar més o qui ha de pagar menys en funció del que genera de residus. Vale? Per tant, és injust, ja de naixement. Això sabem que a partir d'ara es posarà aquest impost, però no sabem quan s'implementarà el sistema perquè sigui just la recaptació d'aquest impost. I això, per tant, és una injustícia cap als ciutadans de Sant Cugat, que l'esteu provocant vosaltres mateixos. No, ni els ciutadans, ni l'Estat, ni ningú. Vosaltres mateixos.
Ja miraré què farà el Biol.
Perfecte. Sí, que el que faci algun govern d'un partit,
si ho fa millor,
d'un partit que sigui el meu, a mi m'és igual. Si trobo que està malament, acceptaré la crítica. L'acceptaré i la reconeixeré. Però no faré allò de... No, com són els millors...
Acceptarem les seves propostes per veure com ho podem fer millor, perquè realment és difícil.
Les nostres, dius?
Sí, clar.
Vale. Aviam si és veritat.
Sí, jo crec que... Bueno, la meva proposta ara mateix és intentar que la taxa de residus no sigui en funció del cadastre, sinó que hi ha altres municipis que ho estan fent amb altres qüestions, com per exemple el rebut de l'aigua, que té molt més a veure amb la quantitat de persones que viuen en aquella casa i, per tant, la quantitat de residus que generen, o això, com deia abans, doncs intentar esperar, no? Prorrogar-lo, no aplicar-lo aquest any, que també hi ha ajuntaments que ho estaran fent així, i esperar tenir les dades del nou sistema de recollida. Després, hi ha un element que deia, quina casualitat, no?, que apliquem la taxa de residus l'any que tenim el contracte. I aquí s'estaven tirant els trastos pel cap, no?, de veure qui d'allò. Bueno, el contracte de recollida de residus, tots sabíem que caducava el 2021...
No,
el 2020.
18.
El contracte de les comerces va caducar el 21-22.
No, va caducar el 21-22, no, les pròrrogues. No, es van acabar les pròrrogues, però el contracte es va acabar quan qui era tirant d'alcalde era Cristina Peraire. Per tant, la responsabilitat de fer el concurs no era del mandat anterior. És a dir, és que ja l'hauríem d'haver tingut. Sí, no, veu, no és veritat. No és veritat. No és veritat, Carles, perquè jo era regidor també en aquell mandat. I el mandat anterior, no l'altre, es van deixar pendents, i a més hi ha informes de l'interventor que ho diu, no un, ni dos, ni tres, ni quatre, contractes pendents.
Us he deixat tot plantejat.
Se'n van deixar moltíssims de contractes pendents, moltíssims contractes que es va acabar, que estàvem en pròrroga, i en pròrroga forçosa, i així ens han anat els recs que anem passant cada ple.
Això és al·lucinant, Ramon.
És així.
Tu has vist l'evolució dels recs del mandat passat?
Sí.
Home, per favor.
Sí. És veritat.
Al principi del mandat passat hi havia un volum i un número.
El que jo estic dient...
Es va multiplicar per 3 durant el mandat.
Sí, clar, posar a dia el contracte de parcs i jardins, de voluminosos, de neteja d'edificis...
De contractes que s'havien quedat pendents. És a dir, al final, no sé, jo aquesta idea d'anar-se llançant els drets pel cap per uns i altres, crec que fa molts anys que l'Ajuntament no es funciona des d'un punt de vista d'eficiència i de dir, escolta, quan un contracte s'acaba, s'ha de preveure, sabem la data de finalització des de molt abans de que s'acabi, i per tant evitar aquestes situacions d'impàs amb les que ens anem trobant, i bueno, jo crec que al final el més important és que els serveis segueixin sent de qualitat i que com deia abans, doncs els impostos serveixin per redistribuir i perquè els serveis es paguin.
Al final el que vol saber el ciutadà és si haurà de pagar més i si aquest fet de pagar més reportarà algun benefici, alguna millora, algun servei, és necessari, es necessita, i això és el que estem debatent?
Jo crec que amb el tema aquest de la nova taxa de residus, comparteixo que s'ha d'estudiar de diferents maneres. L'exemple que posava el Ramon de vincular el consum d'aigua més a més del cadastre és una cosa que a Girona s'està treballant així aquesta ordenança. Crec que són línies per on es pot avançar per ajustar-ho més, fins que no tinguem les eines, jo m'imagino ja tecnològiques, per saber una mica qui contamina més a títol particular. Però m'entorno una mica a la reflexió prèvia, jo crec que sí que cal una mica per part de l'àmbit polític i de les institucions, doncs ja no apel·lar a les directrius europees, sinó exigir que el que hi hagi siguin lleis que protegeixin el medi ambient de la generació de residus. És a dir, si tu al final estàs obligat, perquè no tens massa temps, a anar a comprar el súper on tot està envasat, i aquell envasat, tot i que tu el reciclis, com que en generaràs molta quantitat final, hauràs de pagar més,
hi ha una qüestió de classe que no s'està tenent, hi ha una qüestió que està desprotegint a la gran majoria de la població i no està cuillant una mica l'àmbit de la producció o el sector productiu de la societat, que és una qüestió més estructural. Jo crec que això me'n recordava l'altre dia quan Canàries, ja fa bastants anys, he de dir que no sé com els hi va anar, van prohibir les càpsules aquestes de cafè.
I Balears
també. Llavors, és a dir, el que van fer una llei perquè el sector empresarial i productiu s'adaptés per vendre el seu producte o introduir-lo en aquelles regions de manera diferent per no generar aquella sobrecàrrega de residus. Llavors jo crec que hem d'anar per aquí i no només fer pagar més a les persones que, bueno, pel que sigui, potser no poden anar a la botiga Granel amb els seus tàpers, amb el seu temps, a comprar per generar menys residus. Creiem que el comportament ambiental ha de ser una cosa a aplicar de manera general i estructural.
Vinga, ràpidament, darreres conclusions.
Sí, molt d'acord amb el que han dit del tema empresarial, el tema de residus, molt d'acord. Jo crec que ha d'anar en paral·lel, per tant, una vegada estic d'acord amb el que ha dit el Ramon i el Marco, en aquest sentit, i dir una cosa que puntualitzar, que em corregeixi el senyor Brugaroles, potser dic alguna cosa que no és correcta ara, però jo crec que la taxa de residus que es paga no és per la recollida ni la gestió, és pel tractament del residu a planta, o sigui, que és una cosa diferent que no acaba d'estar clar. Per tant, a vegades paguem un tipus de taxa que no acabem de saber quina és i que potser no està del tot vinculat al nou contracte de recollida. En tot cas, sobre Brugaroles, potser els tinc d'alguna manera alguna cosa que no sigui
encertada, però... En tot cas, a Sant Cugat, que ho parlàvem l'altre dia amb el Partit Popular, perquè vam fer una roda de premsa, em sembla que, perquè ho entenguin tots els ciutadans, sigui quin sigui el concepte, es girarà en un sol paper i t'arribarà tot junt el tractament, la gestió, la generació i tot el que la normativa diu.
Però si l'Ajuntament... No fa
el tractament
no,
segueix el rebut.
És que si un ajuntament no fa aquest impost, quan arribi a planta i arribi ens posarà una multa que al final haurà d'acabar pagant la ciutat igualment. Vull dir,
a veure si ens ho pot aclarir el tinent d'alcaldia.
No, des de fa molts anys, als municipis de l'àrea metropolitana, el servei de tractament de residus el gestiona l'àrea metropolitana, cosa que té molt sentit.
I seguirà sent així.
Perquè les plantes de tractament tenen una vasta actuació clarament supramunicipal. I és una de les raons claríssimes que justifiquen l'existència d'ens com l'àrea metropolitana, per exemple, no? O els consells comarcals allà on pertoca. No? Això com es finança? Es finança amb una taxa que paguem tothom, que és la taxa metropolitana de tractament de residus, TMTR, que veiem tothom al nostre rebut de l'aigua. I això no és el que estem parlant ara. El que estem
això
parlant
no es toca, no, Carles?
No, això no es toca. Bueno, es toca en funció del que dictamini l'ordenança metropolitana a l'àrea metropolitana. El que estem parlant nosaltres és la recollida i el transport. Recollida i transport. I ja més o menys ens podem imaginar el cicle, no?
Serem municipal, diguem-ne.
Exactament.
Serem municipal.
Exactament, no? I això és el que estem parlant ara.
Doncs queda aclarit. Un segon, perquè li dono també la paraula ràpidament al senyor Cisteró i després al senyor Marcos Rodríguez, de Vox.
Molt bé. Bé, jo insistiré en el que deia al principi, jo crec que la ciutadania de Sant Cugat, a part d'estar contenta, que ho diu l'Observatori de viure a Sant Cugat, el que vol és viure-hi bé, i viure-hi bé vol dir tenir serveis de qualitat, i aquests serveis s'han de pagar, i pagar-los vol dir que s'han de posar al dia els seus preus, perquè quan fem un nou contracte, els nous contractistes no congelen el seu preu, al revés. Els darrers anys el que està passant és que tots els preus estan pujant de tots els contractes. Per exemple, el contracte de neteja costarà molts més diners. També és cert que netejarà millor perquè tindrà nous equipaments, nous equips, etc, etc. I això suposa haver de pujar els impostos, almenys pel que fa a nivell de la pressió fiscal. I més enllà d'això, en la taxa de residus hi ha una obligació que segur que es pot fer millor, segur que haurem de fer molt millor i tindrem temps per fer-ho. Però, escolta'm, els serveis s'han de pagar i jo crec que la ciutadania de Sant Cugat està contenta de poder pagar per poder viure a Sant Cugat.
Sí, bueno, yo desde Vox pensamos que al final las familias lo que quieren saber es la realidad, ¿no? Si van a pagar más o van a pagar menos. Y es simplista, pero es que es así. O sea, los políticos estamos muy desconectados, a mi parecer, de la realidad de los vecinos, ¿no? Y la realidad es que van a tener que pagar más. Se va a subir la presión fiscal y, por lo tanto, se va a dificultar de nuevo, pues que lleguen a final de mes, que ya bastantes dificultades tienen. Bueno, aquí siempre sacamos la carta al señor Brugueras, y encanta traer la carta de l'expoli fiscal, ¿no? Igual que el resto de partidos independentistas, ¿no? Bueno, yo creo que hay que recordar que en Cataluña tenemos 14 impuestos propios de la Generalitat de Cataluña. Quien está expoliando a los ciudadanos de Cataluña es la propia Generalitat, ¿no? Y bueno, que también, que bueno, que la gestión desastrosa es heredada del PSC. Bueno, yo aquí hay que añadir que también es heredada de su socio actual, que es Esquerra Republicana, y de la CUP, ¿no? Al final, los vecinos van a pagar más y va a haber una tasa nueva que es fruto de la Agenda 2030. Y recuerdo, el único partido político que está en contra de la Agenda 2030 es Vox. Esta ley viene de la Ley 7/2022 y Vox votó en contra.
Hubo la abstención del PP,
votó la abstención del PP y votó con los votos a favor de PSOE y de Podemos. Y esto es lo que se tiene que quedar la ciudadanía y los vecinos y familias de San Cuat. ¿Quién apoya estas tasas en los parlamentos y por qué las sufrimos?
¿Algú vol contestar això? Sí, vinga, comencem, Partit Popular.
Jo el que demanaria a aquest govern és que compensés amb l'IBI la pujada d'ingressos que tindrà gràcies a aquesta nova taxa per una mica pues, atenuar l'impacte que tindrà econòmicament a les famílies de Sant Cugat, a les persones de Sant Cugat que pagaran aquest impost. Perquè si no, la pressió fiscal puja. No vull dir el terme pressió fiscal en termes econòmics, sinó el que al final la recaptació pujarà. La recaptació pujarà, sens dubte que pujarà.
En termes nominals.
En termes nominals, el que vulguis, però pujarà.
Farem el diccionari de les tertúlies.
La recaptació pujarà vol dir que la gent haurà de pagar més que pagava abans. I al final, el que ingressen les famílies per la seva feina, per el seu treball, tal, no pujarà en igual mesura que el que pujaran el que pujarà la recaptació de Sant Cugat. I per tant, això farà reduir la capacitat adquisitiva de les famílies. I ja està. I això, jo el que demanaria és a l'Ajuntament, primer, que no es faci el xulo dient que no fent servir un subterfugi en tema de la pressió. No, la pressió fiscal no puja perquè els altres no pugen l'IPC només amb l'IBI i tal, que és el gran impost.
No, és que no és veritat el que estàs dient.
Però al final la gent estarà pagant, l'Ajuntament estarà recaptant més impostos que l'any passat i això vol dir que els paga la gent. Però un segon.
Però has d'acabar.
Acabo ja. I això, jo el que demanaria és això, que l'Ajuntament no pugi l'IBI. I si ho fa, en aquest cas, encara que sigui només per l'IPC, nosaltres votarem en contra.
Senyor Brugueroles, ha tingut diverses propostes sobre la taula d'aplicació d'això.
Molt ràpid, molt ràpid. Has utilitzat una paraula que és la més ajustada, que és l'esforç fiscal, has dit. No sé què has dit. Les famílies, en funció de la seva renta, no pagaran més. És el poder adquisitiu. Això és el que... El poder adquisitiu no es veu erosionat per la implantació d'aquestes mesures. No. I qui digui el contrari no està dient la veritat.
Sí, sí. Sí que és
veritat. Ha sortit un debat molt interessant que ens el vam plantejar, que és en base a què estableixes la tarifa, no? I vam optar pel valor cadastral. I una de les possibilitats alternatives era el consum de l'aigua, no? I la meva proposta va ser el valor cadastral, per què? Perquè em sembla que claríssimament té molt més capacitat redistributiva. És a dir, un pis petit i amb valor cadastral baix on hi visquin moltes persones, tens família nombrosa o perquè tens els pares dependents a càrrec o el que sigui, té un consum d'aigua relativament més alt que un altre pis, el cas contrari, perquè ens entenguem. Vam estar reflexionant sobre això, sabent que és discutible, és discutible, però el que vàrem voler posar sobre la taula era el criteri que ens semblava que millor podia reflectir al principi de la capacitat de pagament, sabent que té fuites i que no és imperfecte. Ho és, però és un tema interessant. I la qüestió també molt interessant que plantejava el senyor Benejan, perquè ja sabien que sortiria, no? Que és, escolta, vale, s'ha d'implantar la taxa per decisió estatal, etcètera, compenseu baixant altres impostos. Jo li diria al senyor Benejan i a tots els partits que tenim representació a Corts Espanyoles que això el que ha de fer l'Estat és complir. O sigui, quan una decisió estatal ens imposa un menor ingrés, com va passar en el seu dia en l'IAE, no? Ens compensa. Encara estem esperant la compensació de les plusvàlues.
Correcte.
Eh? No, perquè l'Ajuntament vivia per sobre de les seves prioritats.
No, 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 no.
Escolta, de forma injusta.
Álvaro, tots, ja tots els ajuntaments...
I ara se li ha de compensar, això ho demana els ajuntaments per continuar amb el seu ritme de vida.
Tots els ajuntaments estatals hem vist reduït en un terç la nostra recaptació per plusvàlues.
Els ajuntaments.
I tots els ajuntaments de l'Estat, tots.
Sí, sí,
tots.
Sí, clar, clar.
I l'Estat en el seu dia va dir, us compensarem, i encara estem esperant.
No, 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 una part ara, ja s'ha compensat ara, en la nova
ara normativa. Ara arriba una altra decisió estatal que ens imposa als ajuntaments haver de recaptar més de la ciutadania, sí. I alguns partits, com ara el vostre o el teu, no, ens diu, compenseu baixant l'IBI.
Exacte.
Vale, escolta, nosaltres no tenim l'ànim de gravar més a la ciutadania, però aleshores que se'ns compensi, que se'ns compensi, ajudeu-nos, fem un fons comú.
Bueno, sí, és aquí no et diria que no, però que només exigir i al final qui paga, mentre l'exigència no es resol, és el ciutadà.
És ja que ho arregli tot l'Ajuntament, no?
I m'agradaria saber què opinarien els ciutadans.
Que és que presta la majoria de serveis i és on els ciutadans dirigeix primer.
Si demanes la pregunta sobre si la pressió fiscal és alta o baixa, o si volen que els diguin
impostos. Quan senten aquesta música és que arribem al punt de les 11 del matí, ens informem amb el butlletí informatiu i continuem amb la darrera hora de Faves Comptades.